Els migdies de COPE Menorca començarà amb un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Carlos López, en Diego Dubon i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana en la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana els informarem que la delegació diocesana de Mitjans va saludar un dinar de germanor amb els periodistes amb motiu de la jornada de comunicacions, i també els hi parlaran en la secció de notícies de que la processó de Maria Auxiliadora que es va celebrar diumenge passat i també de la situació actual de Càritas.
A la secció de les nostres entrevistes xerrarem amb el germà Christian, que ens desvelarà com viuen a la comunitat de Tesé.
Comencem i d'or l'Evangeli aquest diumenge de Pentecosta.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els discepples eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús va entrar, es va posar enmig i els va dir: «Pau a vosaltres». Després els va ensenyar les mans i el costat. Els discepples s'alegraren de veure el Senyor. Ell els va tornar a dir: «Pau a vosaltres, com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envia a vosaltres». Llavors va anar damunt d'ells i els va dir: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó».
L'Evangeli de la Pasqua de Pentecosta, Lluc l'associa al text de la creació del Gènesis per indicar-nos que va ser una nova creació. D'aquí que, gràcies a la vinguda de l'Esperit, l'Església haurà de posar-se al servei de la santedat dels seus membres i lluitar contra el pecat i tota tristesa. I així gaudirem d'aquella alegria que ningú no es pot prendre. Avui, per tant, estem cridats de nou a fer que el cor de l'Església sempre sigui pentecostès, que les nostres parròquies siguin obertes i esperançades, sal i llevat, que es barreja en tota classe de gent, orants i compromesos, parròquies atentes a la paraula i als signes dels temps, alegres i en sentit de l'humor, audaces i fervoroses. En una ocasió, tot anant a l'Església, un bon amic, no creient, em va dir en sorna: «Ja vas a obrir la multinacional?» I li vaig dir: «Per a mi l'Església és la meva mare, i que millor que estar al seu costat». Seguim amb la revisió de la carta pastoral del bisbe Francesc, i reflexionem avui sobre el capítol primer de la segona part, titulat «Créixer com església de portes obertes».
Hi ha una experiència cristiana fonamental, que és la de saber-se cridat, escollit i estimat per Déu. La iniciativa procedeix sempre de Déu, que va per davant. Ell és qui obre la porta i convida al banquet. És Déu qui ens ha concedit la llum de la fe i qui ens ha cridat a formar part de la seva església. La salvació no procedeix de nosaltres mateixos, sinó que ve de dalt. La primacia absoluta correspon a l'acció gratuïta de Déu. El Papa Francesc diu que Déu sempre ens primeretja, és a dir, va per davant de nosaltres.
Saber-nos convidats al banquet sense cap mèrit, sense un dret adquirit, apareixent a darrera hora en jump d'alegria i de gratitud. A la casa del Pare descobrim que cap l'ull no ha vist mai, ni cap orà ha sentit, ni el cor de l'home somia allò que Déu té preparat per als qui l'estimen. I del Pare aprèn l'Església a obrir les seues portes, avançar-se, prendre la iniciativa sense por, sortir a l'encontre, cercar els llunyans i arribar a les cruïlles dels camins per a invitar els esclosos.
La gratitud i l'alegria de sentir-nos a la casa del Pare ens mouen a obrir les portes i sortir a l'encontre dels germans. No sortim a convidar en nom propi, no som els anfitrions, sinó només servents agraïts que volen transmetre a tots el que hem viscut, que el Senyor vol veure la casa plena, que hi ha lloc per a tots.
I així avui ens podem demanar: tenim experiència que Déu va sempre per davant? Donant gràcies a Déu per haver estat convidats al banquet?
Avui, a la nostra secció musical, amb motiu d'entrevistar el germà Christian de la comunitat de Tesé, hem trobat oportú seleccionar un parell de cants recitatius de Tesé.
Avui tenim amb nosaltres el germà Christian de la comunitat de Tesé, que aprofitant la seva visita a Menorca per conèixer el seu testimoni i endinsar-nos una mica la vida que es viu en aquesta comunitat a França. Buenos días, bienvenido, hermano.
Buenos días.
Para empezar, ¿cómo definiría la comunidad de Tesé para alguien que no ha estado nunca?
La comunidad es una comunidad de monjes que vive en Francia. Es una comunidad que principalmente vive esta vida en común, oración 3 veces al día, y también tiene esta particularidad que es una comunidad en la cual reúne a hombres de varias tradiciones cristianas, principalmente de las iglesias históricas, hermanos protestantes, hermanos que un poco viven juntos, intentar un poco vivir juntos este signo de reconciliación en la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, y que luego con el tiempo fue acogiendo gente y jóvenes que venían para tener una experiencia de Jesús en el encuentro, en la oración, y es así como hoy en día, se congregan miles y miles de jóvenes y que la gente le conoce un poco en ese sentido, ¿no? Un lugar de oración, un lugar de encuentro y un lugar de silencio.
Estamos hablando, por tanto, de una comunidad ecuménica, ¿no? Diríamos, sí. Bastante abierta. ¿Cómo la conoció usted?
Bueno, yo soy de Santiago de Chile. En aquel tiempo, en el año más o menos 92, 93, había una religiosa de origen belga en mi parroquia. Y ella en aquel entonces habló un poco de Tesé, del estilo de oración, de los cantos, y es allí cuando hubo ese contacto un poco con Tesé. Y después, años después, un grupo de hermanos fueron allá a Santiago para tener algún encuentro. Fue una especie como de MMJ para todo el continente. Y allí fue cuando hicimos este encuentro ya en lo personal, y luego yo vine a Tesé y viví una experiencia para el verano, uh-huh. Y es allí cuando tuve ese contacto ya más directo con los hermanos de Tesé.
¿Y cuándo se decidió a ingresar propiamente en la comunidad?
Bueno, vine yo ese verano por un tiempo. Después yo regresé, yo estaba estudiando, yo estaba haciendo las cosas que que todo joven a la edad de 21 años un poco más, estudiar y trabajar y tener también una vida pastoral activa, y es allí cuando ya sentía también esta inquietud de la vocación. Así es que decidí volver a TC para hacer una experiencia de un año. Uh-huh. Un año allí para, bueno, un poco ese tiempo que me ayudara a reflexionar y discernir y ver por dónde Jesús iba un poco llamándome. Así que fue en ese periodo cuando ya luego decidí entrar al Senado de TC, y el año 2005 es cuando entro a TC.
¿Y qué diría que ha cambiado en su día a día o en su visión del mundo, más bien?
Bueno, sin duda el estar ahí en TC es cierto que abre una dimensión del mundo y también de la Iglesia. Yo creo que el hecho también de venir de Chile, de Santiago, donde obviamente la realidad es otra, ¿no? También vivir en un barrio en Santiago, donde también la Iglesia es activa, ¿no? Es misionera en ese sentido. Y luego llegar a TC y descubrir a tantos jóvenes de mi edad, que se preguntaban las mismas cosas que el mismo Jesús en el texto bíblico a veces no nos hablaba igual, a pesar de ser de cultura distinta y de tradición cristiana distinta. Entonces yo creo que ese descubrir para mí fue clave también al momento de tomar una decisión y un poco decidirme por esta vida religiosa.
Siempre hablamos de TC, de hecho, haciendo mucha referencia a los jóvenes. ¿Pero por qué atrae tanto a la juventud?
Es cierto que el hermano Roger, el fundador, en un momento sintió que los jóvenes son los que más necesitaban, ¿no? En cuanto de apoyarles, en cuanto de acompañarles. Quizás es cierto que la persona adulta ya ha hecho un camino, bueno, y el joven está un poco en esa búsqueda también de qué hacer, de cómo entregar su vida, si lo del hacer o de la Iglesia va con él también. Hoy en día es complicado que un joven a veces hable sobre Jesús. Entonces, sentía de que había que ahí estar un poco con ellos. Y cuando se hizo un poco esa prioridad también allí de que los jóvenes viniesen con esta experiencia de Jesús. Yo creo que atrae el hecho de que hay muchos jóvenes, justamente, de que cuando llegan allí y que entran en esa iglesia donde a veces en semanas grandes llegan a ver 4.000 jóvenes rezando, haciendo silencio, cantando. Yo creo que eso impacta mucho y es hacer ver de que no son los únicos, de que no son un bicho raro, ¿no? A veces que yo mismo va diciendo, bueno, hablar sobre Cristo es complicado en el ambiente donde se mueven. Entonces, para llegar allí, todo invita a que sea posible. Y es un poco también el compromiso para cuando vuelven a casa, ¿no? Para cuando vuelven a casa y se entiende que en su contexto diario pueden también vivir esa fe. Entonces yo creo que atrae un poco por eso, porque hay jóvenes de todo el mundo, porque hay jóvenes que están rezando, porque hay jóvenes que hacen silencio, porque cantan, entonces se integran en esa dinámica que es vivir allí.
Estamos hablando de un cambio, ¿no? Que todo el mundo, de hecho, cuando se habla de TC, se habla de un cambio, de un clic en la mente. ¿Conoce a algún menorquino, menorquina, al que TC le ha ayudado a hacer ese clic?
Conocer así en particular, no, pero bueno, tenemos esta suerte y esta gracia de que año a año viene un grupo de la diócesis y que viven allí una semana, y que yo creo que sin duda si les hacemos el cuestionamiento a ellos, seguramente que dirán un poco, dirán que bueno, que es una experiencia que te marca, una experiencia que hace, sí, que es un poco distinto a lo que viven diariamente, ya por las formas de rezar, por la forma en cómo viven un poco su fe, en que a veces uno está tan encerrado en su propio ambiente, en su propio grupito, en su propio vida, y que luego llega allí y se encuentra con esta dimensión que forzosamente te hace un poco abrirte a los otros. Yo creo que ese paso, yo creo que es importante, si lo han vivido muchos desde los jóvenes de Menorca. Sí, y que repiten año a año.
Sí, si repiten por algo será.
Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, hermano, para compartir estos minutos con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada y nada, esperemos que podamos conocer mucho más de su testimonio y de TESE aquí en Menorca.
Pues muchísimas gracias y ya les invitamos a la oración que habrá.
A usted. Adiós.
Adiós. Adiós.
Ara els anem a narrar les notícies d'activitats que s'han succeït aquests dies a Menorca.
Els periodistes de Menorca es reuneixen amb el bisbe en un dinar de germanor. Na Maria ens amplia aquesta informació.
Els periodistes de Menorca es reuneixen amb el bisbe en un dinar de germanor. Més d'una vintena de periodistes i comunicadors es van trobar dia 31 de maig amb el bisbe al Toro amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Després de compartir un dinar, els assistents van parlar sobre els avantatges i perills de les xarxes. El diàleg va partir del missatge del Papa Francesc per la jornada. Som membres uns dels altres, de les comunitats a les xarxes socials, a la comunitat humana. I es va parlar sobre les oportunitats que ofereixen les xarxes socials i com gestionar la intolerància d'alguns, que aprofiten l'anonimat que dona internet. El bisbe va recordar que en la base de cada xarxa ha d'existir una comunitat humana. En moltes ocasions va afirmar que la identitat a les xarxes socials es basa en l'oposició als altres, cosa que alimenta els grups que exclouen els que són diferents. Les xarxes socials són útils sempre i quan facin possible la trobada en viu i la relació entre les persones, va concloure. Res millor que una xerrada entre comunicadors, també en viu, per a confirmar-ho.
I ara, Sant Sebastià Taltavull, qui ens explica de l'Assemblea de Càritas, l'Assemblea General de Càritas Diocesana.
Càritas Diocesana de Menorca valora positivament la seva situació econòmica el 2018, que permet el sanejament de les comptes i obre la porta a projectes per al futur. En la trobada anual, l'Assemblea presidida per el bisbe Francesc, l'obra social va donar a conèixer els canvis duits a terme durant l'últim any, com l'adquisició d'una nova nau a Maó, que ha estat possible gràcies al sanejament econòmic de l'entitat. Els membres de l'Assemblea que reuneixen les diverses càritas parroquial van avaluar positivament aquestes millores, així com les memòries d'activitats de les diverses àrees que l'entitat que es van presentar i que l'entitat farà pública. A la reunió es van aprovar per unanimitat el balanç econòmic i la liquidació econòmica del 2018, així com el pressupost del 2019. Càritas Diocesana de Menorca segueix així marcant-se nous horitzons, sempre pensant a millorar les condicions de la vida de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat.
Ciutadella surt en processó per Maria Auxiliadora. De Maria ens amplia aquesta informació també.
Ciutadella va viure en devoció la processó en honor a la seva patrona, Maria Auxiliadora, el diumenge 2 de juny. El retard de la celebració per no fer-la coincidir amb la jornada electoral no va tirar enrere els ciutadellencs, que van acompanyar la Verge en el seu recorregut pels carrers del poble des del santuari del que tenen cura els salesians. Allà, poc abans, el senyor bisbe Monsenyor Francesc Conesa havia animat a la comunitat cristiana a seguir l'exemple de la Mare de Déu durant l'Eucaristia i a l'església de portes obertes. En l'homilia, el pastor de la diòcesi va fer incís en la figura de Maria com a mare, refugi i repòs enmig de les dificultats i que alhora, com bé va dir, ens encoratja a no tancar-nos com a església. Maria Auxiliadora és un exemple i ens empenya a sortir, com van fer els apòstols, per cridar que Crist és viu. El bisbe Francesc també va valorar la presència dels salesians al poble, cosa que va suposar un impuls decisiu a la devoció a Maria Auxiliadora, tan estimada per Sant Joan Bosco i tan venerada entre nosaltres. L'homilia completa es pot consultar a www.bisbatdemenorca.com.
A continuació els anem a explicar tot allò que tenim escrit a la nostra agenda diocesana.
Es convoca una trobada diocesana dirigida a sacerdots, diaques, religiosos, laics, membres de consells pastorals, equips de moviments, germandats, confraries i secretaries diocesans per tal d'avaluar el curs 2018-2019. La trobada comptarà amb una xerrada de mossèn Lluc Riera sobre una església que acull i en ella el senyor bisbe exposarà les línies de la programació pastoral per al curs vinent. Serà el proper dissabte, dia 8 de juny, a partir de les 10:30 des de matí a l'Orfeo Maonès de Maó. Sortirà un autobús des de Ciutadella.
També, demà dissabte, dia 8 de juny, les monges de Santa Clara, del monestir de Santa Clara, ens conviden a fer una vigília de Pentecosta. Començarà a les 7 del capvespre al monestir de Santa Clara de Ciutadella.
Per la seva part, la Confer de Menorca té prevista la seva trobada de final de curs per el dissabte, dia 15 de juny.
També dir-los que el proper diumenge, dia 16 de juny, l'Església celebra la jornada de la Santíssima Trinitat, que és una jornada per orantibus de les monges de convents de clausura.
A motiu del 300 aniversari de la Catedral de Menorca, hi haurà una celebració de missa solemne per aquesta efemèride i serà el dimarts, dia 18 de juny, a les 8 del vespre.
Després d'explicar-li la nostra agenda, no us queda res més que dir-li adeu.
Molt bon cap de setmana per tots vostès.